És sabut que Catalunya és un país habitat per meteoròlegs, entrenadors al Barça i, sobretot, i de manera vehement, per lingüistes vocacionals. Passa, però, que sovint som capaços de detectar més problemes que no pas solucions a l'hora de cantar l'enèsim blues per la situació de la llengua. Per això explica Enric Gomà, en el pròleg d'aquest Molt a favor, que han volgut pensar propostes allunyades de la sociolingüística lagrimosa. Amb el mateix esperit constructiu afrontem, per tant, un programa consagrat a la situació de la llengua en molts àmbits, al carrer, a casa, a l'escola, evidentment a la literatura, i a partir de la seixantena de solucions de tota mena que conformen aquest volum, Molt a favor, publicat per EUMO i parit per 7 lingüistes amb la coordinació d'Enric Gomà. Abordem, per tant, la situació del català amb Enric Gomà, Magí Camps, Rodolf Ortega, Xènia Diaconova, Borja Begunyà, Adolf Beltran i Joan Lluís Lluís. Avui, doncs, propositivament, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Som-hi, obrim avui saludant en Magí Camps. Com estàs? Benvingut.
Què tal? Molt
Rodolf Ortega.
Com anem?
Enric Gomà.
Molt bona nit.
Ben tornat. Xènia Diaconova.
Hola, què tal?
I Borja Begunyà.
Hola, com va?
Avui tenim, ja ho sabeu, tres representants d'un llibre col·lectiu. Dic representants, hi ha més gent, molt a favor, editat per EUMO. Més gent, alguns han pogut venir, d'altres no. Idees i propostes de lingüistes i de filòlegs, com la Míriam Martín Lloret, la Maria Rodríguez Mariner, l'Ivan Solivelles, en Pau Vidal i els referenciats que sou aquí. Els 7 favorables, Enric? Que jo crec que després de, no, dels samurais i els magnífics, em sembla la millor manera de presentar 7 persones amb una proposta, que aquesta és la idea, no? De cop i volta, 57 idees propositives, antiplany, optimistes, per una cosa que tenim tan acostumades i tan connotada en termes de queixa com és la situació de la llengua.
Escolta, podríem intercanviar els papers perquè ho has dit perfecte.
No,
sé què fem aquí. No, és que és exacte.
És una mica, no? No sé si neix del teu cap allò, la teva preocupació de dir, sí, escolteu, prou de plorar i de queixar-nos, anem a fer coses.
Exacte, anem a parlar un moment dels orígens. Jo estava cansat de llegir articles i llibres sobre llengua que tot eren plans i gemecs i desesperacions, i això s'enfonsa, això s'acaba, això s'extingeix. Crec que el català té problemes, però crec que es poden encarar i alguns es poden resoldre. Altres serà més complicat, però per resoldre'ls cal treballar-hi i cal pensar-hi i cal fer propostes i cal portar-les endavant. I no només la Generalitat, perquè clar, hi ha gent que pensa això és cosa de l'Ester Franquesa. No, és cosa de l'Ester Franquesa i cosa de 7,5 milions de ciutadans de Catalunya a banda de balears i valencians i tots aquests.
I tant, i m'imagino que és una idea, no?, una proposta que subscriviu i que us va semblar necessària.
Sí, l'Enric ens ho va dir, més o menys ja ens coneixíem tots, una mica doncs, de coincidir aquí allà, i allà, o de llegir-nos en mitjans. Més o menys tots tenim alguna mena de tribuna des d'on fem coses. I vaja, la idea era molt, molt atractiva, era dir, escolta, deixem de fer discursos amb diagnòstics i amb drames, per dir-ho així, que sí, que tots estem d'acord que la llengua té problemes i que la cosa pot anar malament. Deixem de veure el got mig ple o mig buit. És a dir, tothom, hi ha gent que ho veu amb el got mig ple i gent que ho veu amb el got mig buit. Mira, tant és, més o menys el got, o sigui, el got té aigua, més o menys el nivell està per la meitat, amb això ens podem posar d'acord. I la cosa és fer que n'hi hagi més. I, per tant, aquí la idea és, doncs, fem propostes factibles, evidentment amb voluntat política, amb recursos, amb iniciatives també del món civil, empresarial, associatiu i, evidentment, individual. Qualsevol persona pot trobar a dins del llibre alguna proposta, alguna mesura, que digui, mira, jo faré això i miraré de tirar-ho endavant. I així, diguem que potser no es faran totes 57, però si es fessin totes, diguem, el panorama canviaria molt. La situació de la llengua seria una altra, no? Llavors, vaja, poden ser 57 o poden ser més, la cosa és fer alguna cosa i deixar-nos de lamentar.
Sí, la gent no vol anar amb el cavall perdedor. La gent està tipa de moltes coses, no? El Jordi Cuixart, en una de les trobades últimes que el vaig veure, em deia, diu, és que hem de ser positius, perquè la gent, si tot el dia plorem, no, la gent se'n cansa. És a dir, hem de ser engrescadors, hem de ser atractius en molts sentits, no? I si volem que la llengua sobrevisqui, i no només sobrevisqui, sinó que s'empoderi, no? Que a vegades sigui més forta i més, tingui més presència i estigui a tot arreu i ens l'estimem més i ens sigui més, d'alguna manera, més imprescindible o, si més no, més necessària, és l'única manera de fer-ho és en positiu, perquè renyar, plorar, els gemecs, que deia l'Enric, no serveixen de res. I això és el que nosaltres ens vam plantejar amb aquest llibre, convidats per l'Enric. Fer coses en positiu. I hi ha tot, és a dir, no podem deixar tot als diners, a la política, i som tots aquí, i som tots.
Sí, sí, i de coses se'n poden fer moltes, no? Per tant, allò, posada la base teòrica, hem de dir que és un llibre molt pràctic, on hi ha tot de propostes, efectivament, és un diccionari urbà, subtitulació, una fira de la llengua, traduir videojocs, tenir més aplicacions en català, és a dir, que són representats tots els àmbits, i a l'escola, i a l'educació, i al dia a dia, i a la tecnologia, i als mitjans de comunicació, per tant, tothom, com deia en Rodolf, no? Tenim alguna cosa a dir-hi i podem, tot depèn de nosaltres, en definitiva.
Sí, i les propostes tenien tres condicionants. El primer, que es poguessin portar a terme en un període de 4 anys. O sigui, que en un període de 4 anys es poguessin engegar. Que es poguessin portar a terme en una Catalunya independent i en una Catalunya dependent. O sigui, sota sobirania del rei Felip VI o potser la reina Leonor I, vés a saber, i sota sobirania pròpia o independent, o qui sap si italiana, portuguesa, francesa. Francesa ho diria molt fotut, això també és veritat. I després hi ha un tercer element, que no tot depengués dels diners públics. Que hi hagués implicació d'empresa privada, d'associacions, d'entitats privades. Perquè, clar, si tens l'aixeta dels diners o la fàbrica de la moneda i vas fent bitllets, tot es resol molt fàcilment, però és que no la tenim, aquesta fàbrica. Aquesta màquina de fer bitllets no la tenim. De manera que els diners públics han de tenir un paper, però també han de tenir un paper els diners privats.
Mm-hmm. Sí, sí. No,
sí, a veure, els lingüistes ens hem estat, jo diria que 4 o 5 anys, ben bons, parlant sobre l'estatus de la cooficialitat lingüística, si sí o no, en el cas de la Catalunya independent. És a dir, això des del 2013, més o menys, fins al 2017... Van, així només es parlava d'això. I hi ha una quantitat de bibliografies sobre el tema molt important. Ara, clar, ara diguem que aquest escenari s'ha esvaït, almenys a curt i mitjà termini, no sabem què passarà, no sabem si passarà o si no passarà, és igual. I diguem que el discurs està mutant, és a dir, no som l'únic llibre que està dient hem de fer altres coses. Hi ha més gent que ho està dient, no? Llavors el discurs ha mutat i ja no parlem més de la cooficialitat en l'estat propi perquè és perdre el temps, ja, ara ja ho sabem, i llavors el discurs ha mutat cap a som-hi i hem de fer alguna cosa, no?
Una de les coses que hi ha més presents en el llibre, en diferents propostes i en diferents graus, és una preocupació notable per les noves generacions, no? M'imagino que és la franja que més preocupa, és a dir, la salut de la llengua és aquella que han de preservar els que ara en tenen què? 12, 15, 20...
Tota la franja adolescent i juvenil. Hi ha qui diu, no, és que no tenim el Son Goku, la bola de drac. És que avui la canalla no mira la tele com la miràvem fa 10 o 20 anys o 30 anys. Jo recordo que fa 30 anys o 40, l'endemà tothom havien vist la mateixa pel·lícula o el mateix programa de varietats que havien fet per la tele o el programa del Puyal, no? Avui ningú veu el mateix. Ningú... Per tant, és molt difícil arribar a tot arreu en aquest sentit. Ara, hem de diversificar el producte, això és evident. Demanem, no nosaltres, sinó que s'ha demanat des de moltes veus, un audiovisual català fort, que va molt més enllà de la televisió i de la ràdio. Va molt més enllà, és a dir, entra en els jocs, en els videojocs, en les sèries, amb aprofitar recursos que ja els hem pagat, que això ja surt en el llibre i ho hem dit moltes vegades, és a dir, hi ha moltes pel·lícules doblades, hi ha moltes sèries doblades en català o subtitulades en català que estan a plataformes, a les plataformes que tots accedim ara per veure aquests productes, i resulta que no està disponible allò que ja està pagat i que ja està fet, no hi és. I això és molt greu, perquè és clar, és no aprofitar els recursos públics al 100%, no? I no tenia aquesta opció. Ja sabem que sempre ens sortirà primer l'opció en castellà, ja sabem que sempre ens sortirà, i que aquesta militància per la llengua farà que haguem de fer dos passos, d'acord? Ja els farem, però clar, si fas dos passos i no hi és, malament rai, no en pots fer més. Per això, pel que fa als joves, és molt difícil trobar productes, un sol producte que pugui cohesionar tota una societat, no? Un dia els Estopa parlaven precisament de Bola de Drac. Per ells Bola de Drac només és en català, i no, quan han vist algun capítol en castellà se'ls hi feia molt estrany, no? I ells no són cap exemple d'ús de la llengua catalana, eh? Però com a societat allò va cohesionar una generació. Avui això no existeix, i per tant és molt important que es facin, que es promocioni la presència en els youtubers, en les sèries, evidentment, que se subtitulin en català. No cal la despesa del doblatge, que és molt elevada, evidentment, si hi és també benvinguda, no? Però la subtitulació és relativament més econòmica, i a més cada vegada els joves veuen més els productes en versions originals. Per tant, la subtitulació, que té un cost baix comparat amb el doblatge, doncs és un bon camí per arribar més amb el català en les noves generacions, no?
Sí, el que diu el Magí, escolta, hi ha 14.000 pel·lícules doblades al català,
sí, sí.
I estan en un calaix. Home, hi ha el moment en què diem, no, fotem, les hem de treure al calaix, les hem de posar a les plataformes, han de ser accessibles. Això per una banda. I per una altra, amb els joves hi ha un aspecte que s'ha fet collonudament, que és la música. Als anys 80, tu senties doble buble i et pensaves que eren astrofísics. I amb 40 anys s'han normalitzat una barbaritat, i ara hi ha la tira de grups, cantants en català que més agraden i són diferents i entre ells es barallen, i això és collonut, i això s'ha fet molt bé. I pues, escolta, amb l'audiovisual, tres quarts del mateix.
Uh-huh. El problema és que efectivament l'audiovisual ha estat en aquest sentit els Bola de Drac i companyia, no? I tot el canal de dibuixos específics o d'animació, el 3XL, que ha estat la promesa que estem esperant que tard o d'hora torni a obrir, és un focus important d'atracció de públic, que sí. Si no se'n van cap a altres canals, i és prova d'això les audiències. Quan un veu que Clan Televisió ens té molt més audiència, vol dir que hi ha una generació de catalans que creix mirant, no ho sé, Pocoyo, o mirant altres, no perquè siguin dolents, simplement perquè creix mirant opcions en castellà d'altres coses que altrament hauríem mirat en català, no? O, per exemple, efectivament, el tema del doblatge, que és un dels més flagrants, quan veus que Netflix incorpora tot el catàleg de Miyazaki, que són pel·lícules que en el seu moment en DVD i en Blu-ray incorporava l'àudio en català, i en canvi ni és ni...
I ara, però cal dir un detall, eh? La casa Disney està rectificant.
A poc a poc, hi ha un comptagotes, però ho està fent.
En aquests moments hi ha 24 pel·lícules Disney a Disney Plus, o Disney Plus, que diu la telefonista, a punt, diguem-ne, per ser mirades. I això és collonut. I els hem de felicitar.
Ara s'han de consumir, ara s'han de veure.
Clar.
Després el problema, sí, el
no
problema és aquest.
No dubtis que es veuen.
Però després de demanar-ho molt, ara hi hem de... És a dir, això és la participació. Sí. És curiós, però hi ha sectors, això que deia l'Enric, no? És a dir, la música no està malament, la música en català. Ja no hi ha quatre grups com el rock. Dic, no està malament de salut, eh?
Pensava que s'ho prendran malament.
No,
la situació global.
Exacte, la situació global, eh? Tu veies als anys 90... que me'n recordo jo, va ser l'eclosió del rock en català,
sí.
I molt bé, era com, hi havia com aquella empenta, no? Ara hi ha una varietat de grups, una varietat de gèneres, arriba a molts públics, o pràcticament tots, i tens el teatre infantil a Catalunya pràcticament només es fa en català. Però llavors l'audiovisual què passa? Per què no hi ha cinema en català? És a dir, per què no es programen més pel·lícules o per què no es doblen més pel·lícules? És a dir, és com si alguns sectors tinguessin la llufa a sobre de dir, el cinema no pot ser en català. Per què no? Si el teatre infantil és en català, sí. Majoritàriament, i la música s'escolta en català, i la ràdio, fins i tot la ràdio fórmula en català funciona, Per què el cinema no pot funcionar?
Sí, però un moment, estem picant molt al cinema i tot el que és el visual. També una noia que et dona consell de maquillatge pel TikTok. I també un individu que es tira un pet en un restaurant, que això al meu fill li agrada molt. I aquestes coses tan menors i tan vulgars també és important.
Això també ha de ser-hi, això també ha de ser-hi.
Sí, perquè el pet no cal que el subtitulis.
No, però
tots els idiomes.
Les reaccions, la ganyota, tot això és fantàstic, home.
Clar.
Sí, és a dir, els referents a la xarxa, això és important, també en alguna proposta hi surt, no? Han de ser o haurien de ser en català. Si una mare regala un Louisby a la seva filla, hauria de fer-ho també en català, segurament tindria molta més difusió, no?
Sí, sí, sí. Estaria molt bé que hi haguessin mares de Catalunya que regalessin els Louisbys a les seves filles, aprovant la selectivitat i sí. aquell vídeo tan ple de glamour, doncs el veiéssim també en català, no? Sí, és pensar... Jo, o sigui, parles amb el jovent i et diuen, és que amb el castellà arribes a més llocs. Dic, coi, amb l'anglès encara hi arribaràs a més. És a dir, si ens posem en aquest nivell, passem també del castellà. Anem a l'anglès i arribarem a tothom.
El xinès, perquè, sí, sí.
O el xinès si obrim un altre mercat. Però tenen aquesta... D'alguna manera és com una mica de complex, no? Tenen com un complex de dir, no, és que amb el català no sortim d'aquí. No, fem-ho. S'ha demostrat, quan no hi ha prejudicis, perquè també s'ha de dir que a Espanya hi ha molts prejudicis amb les llengües, no? Quan no hi ha prejudicis, la sèrie Merlí a l'Argentina, a Sud-amèrica en general, va funcionar amb subtítols, va agradar moltíssim i això a la resta d'Espanya no ha passat, perquè hi ha una prevenció, perquè hi ha un rebuig cap al català, no? Per tant, jo penso que hem de treure'ns una mica aquest complex de sobre, fer coses interessants en tots els sentits i d'aquesta manera guanyar-nos la gent i que la gent s'acostumi a veure coses com les veiem en altres idiomes, que ens agrada molt.
Hi ha una proposta de l'Ivan, precisament, que diu, escolta, la cultura catalana no ha de ser només una cultura...
Elevada,
noucentista, allò ben plantada, sinó que també ha de ser bruta, per dir-ho així.
Popular.
Popular, i proposa fer un reality d'aquests de gent que els tanquen en una casa,
sí, sí.
I en diu Temptacions al Mas, no? És allò, en lloc de la Isla de les Tentaciones, doncs poses un mas, poses gent que vingui de tot el domini lingüístic, d'així veus la varietat que tenim, i fas també un programa d'aquests de televisió escombraries, per dir-ho així, no? Però
jo ara
se
m'acudia Costa Daurada, perquè Costa Daurada hi ha allà de la
Pluja Daurada.
No? Té moltes connotacions, eh? Sí. Vull dir que podem trobar un títol
podem
encara
punta,
més.
Punta, sí.
Jo m'estava imaginant Instagramers allà a Llofriu fent-se fotos amb els camps de colze, però no, veig que sí. Aneu per una altra banda de Costa Daurada.
No, per tot. Ha d'haver-hi de tot.
Mi vuoi lasciare e tu vuoi fuggire, ma solo al buio tu poi mi chiamerai.
En Borja i la Xena també estan molt a favor, no només de la llengua per descomptat, sinó d'algunes de les propostes que he pogut revisar.
Sí. No, totalment. Jo ara, abans de destacar-ne algunes, un dels fils que em semblava que esteu comentant ara també té molt a veure amb reivindicar simplement una existència. En tot això, des del registre més vulgar, més estripat, més tronat, fins a la cosa més elevada, passant per tots els graus de tot el que pugui ser doncs, un dia, no? de consum cultural o d'existència o d'interacció. I em sembla que era molt important, sobretot, una de les coses que m'ha agradat molt de tot el que aneu escrivint en totes les propostes és l'èmfasi que es va fent en les implicacions de no fer segons què, no? Que no senzillament, jo crec que aquí hi havia una lliçó, o almenys un recordatori molt important, que és no treure importància al TikToker tronat o no treure importància, per exemple, en el primer capítol, no? De desdoblar, de fer les declaracions en català i després que se't demani que fer-les en castellà. És molt important perquè una de les temptacions, crec, sempre passa per dir, bueno, no costa res fer-ho, no costa res, tampoc n'hi ha per tant, no? Sempre anem traient importància i crec que és un dels mals que costa més de guarir perquè les coses grosses, les defenses de l'escola català o en català, hi som, no? I tot s'incendia i tothom surt del carrer si cal, però en canvi, a l'hora de demanar que un polític repeteixi una declaració en castellà, sembla que allò és molt menor. I en canvi, trobo que és molt, molt, molt útil i molt important el que aneu fent d'anar recordant i analitzant i portant les implicacions de fer un petit gest. És a dir, en aquest cas, per exemple, no? com assenyaleu molt bé, doncs, si es fa el tall en castellà, hi ha aquell tall a totes les televisions o ràdios estatals circularà en castellà, el català s'obvia, passa a ser negligit, no es força la necessitat de subtitular-ho i, per tant, sembla que una declaració institucional important i ja no cal fer-la en català o que el català ni tan sols serveix per això. I aquí és una mica el que deia el Magí, no? Hi ha tant un treball de cara a la realitat catalana i als catalans, de dir, això es fa en aquesta llengua i ja està, i després també hi ha una cara o un gest molt important de cara a la resta de l'Estat que ha de negociar o que d'alguna manera d'incorporar l'existència d'aquesta realitat lingüística. Uh-huh. I aquí pensava que un dels, per mi, dels fils conductors de tot això és una cosa tan senzilla com reivindicar i treballar per poder existir en català, no? En la seva totalitat. Després, sí. A partir d'aquí, anem afilant i anem esmolant i anem perfilant coses. Però em sembla que un dels dos recordatoris, almenys per mi, més importants és que si volem aquesta existència hem de començar a deixar de treure importància segons quins gestos, una mica com el que dèieu, no? Quotidians o
és la filosofia que potenciem, no? Els petits gestos són poderosos.
Mm-hmm. No? Hosti, esteu traient referents avui.
Vaig anotant
coses que no conec, capitanciam, sí, però... El següent serà l'Oliana Moll, no?
Sí, va per allà.
De fet, el mateix actor, no?
Sí.
Però això que dius, Borja... Perdona, Enric. Hi ha una part molt important d'això, que és que la resta d'Espanya ens sentin a parlar en català.
Això, sí.
Perquè una persona de jo què sé, de Lleó o de Jaén es pensarà que aquí no el parlem, el català. Si sempre veu els polítics catalans parlant en castellà, mm-hmm. quan li diuen no, és que també parlen català, els deu semblar que és una marcianada, no? Sí. I no ho és. És a dir, s'ha parlat en català i després s'ha canviat al castellà per la comoditat, mm-hmm. per la uniformització, perquè, etcètera, etcètera. No, escolti'm, si la faig en català... que els de Ciutadanos només ho diuen en castellà i no els hi demanem després que ho diguin en català, doncs, a l'altra banda, igual. Es diu el primer dia, s'ha d'explicar, perquè llavors surt...
Allò, és un drama.
Es pot cremar Roma, eh? Però el primer dia es diu, a partir d'ara nosaltres només farem les declaracions en un idioma. Els polítics, el partit que sigui o el polític que sigui. Jo només el faré en un idioma, no duplicaré. I ja està. I això no és anar contra ningú. Hi ha un munt d'eines a tots els mitjans de comunicació perquè allò passi a la... arribi a la persona que ha d'arribar, els lectors o els telespectadors o els oients, i per tant no estem perdent absolutament res, només estem visibilitzant que aquí també es parla en català.
Sí, no, i només amb això que deies em feies pensar sobretot en aquest caldo, no? En aquesta sopa política en la que estem, en la qual, almenys qualsevol dels que comencem a escriure en català, sempre, tard o d'hora, ni tan sols haver-t'ho plantejat com una, des d'una posició política, sinó simplement és la teva llengua, has llegit en català, escrius en català. Quan apareix aquella pregunta del per què, recollint allò que deies abans de per què no en castellà, o per què no en anglès, o per què no, aquesta pregunta del per què és una pregunta estranyíssima, en realitat. Mm-hmm. Perquè jo he d'ara buscar una raó de fer una cosa que per mi sortia d'una manera absolutament natural. Mm-hmm. I aquesta naturalitat, també rellegint tot el que havíeu escrit, és el que em sembla que està a l'altra banda de la feina que hem de fer, no? És a dir, tornar en aquesta naturalitat en la qual, si algú és català i escriu en català, ningú li hagi de preguntar, però per què? Perquè en aquesta pregunta del per què hi ha una acusació o una sospita implícita, no? Uh-huh. De per què tu, polític, decideixes només parlar en català? Per què un escriptor decideix fer aquesta cosa tan estranya de reduir un mercat, no? Ai, quan es llegeix des d'aquí és quan ja comencem a patir, no?
És sí, que no parlem català per molestar ningú. Això és clar, és que sempre... partim d'aquesta base, no?
O com a caprici,
sí,
no?
O com a caprici.
Podem fer un castellà.
La tercera resposta, si recordeu, de Montserrat Roig, quan li preguntàvem per què en català era, perquè em dóna la gana, no? Que segurament és la millor en aquest cas. Xènia.
Bé, jo volia fer un apunt, ara desviant-nos d'aquest tema central, un apunt sobre un capítol que m'ha interessat molt, que és el 36, que diu de transcriure els noms d'alfabets no llatins segons les normes catalanes, no? Que sembla una qüestió menor, però és importantíssima. A mi m'ha vingut al cap una cosa que em deia l'altre dia la Marta Pera, no? Una traductora molt reputada, em deia que estava traduint ara mateix una novel·la d'un escriptor irlandès que està situada a Israel i a Palestina i que ella es tornava boja buscant com s'havien de transcriure els noms hebreus i àrabs, els noms propis i els topònims, i realment consultava diverses fonts i es trobava que no hi havia consens. Llavors ella perdia un munt de temps amb això i no podia avançar amb la traducció. O sigui, aquest temps que ella està buscant com carai es transcriuen els noms no li paga ningú, no? Ja sabem que els traductors estan forradíssims, per tant, no els hi ve de 4 o 5 hores, no? Però bé, si els hi podem facilitar una mica la feina, seria tot un detall, no? I amb noms d'això, d'escriptors, músics russos, passen també coses molt rares, no? Que, o sigui, si tu vols buscar un nom d'un escriptor que acabes de descobrir, clar, has de provar totes les transcripcions possibles d'aquest nom i llavors potser toparàs amb l'article de Wikipedia corresponent, però potser trigues una hora, no? I això crec que seria important, unificar les transcripcions d'alfabets, no? De les paraules i noms topònims d'alfabets no llatins en català i, per tant, bueno, els traductors estarien molt més tranquils i no només els traductors, sinó qualsevol persona que tingués curiositat, no?, per altres cultures, també.
Tu ets el culpable d'això, Magí?
Sí, Magí, sí. En teoria són anònims fins que arribes al final que hi ha un número que ho diu.
Sí, no ho heu posat fàcil, eh? De fer match entre el número i el...
Perquè tots ho assumim, no?, d'alguna manera. I això va sortir fa molts anys amb el Chigrinsky. Tu us recordes el Chigrinsky, aquell jugador del Barça? Jo no soc gens... No m'agrada gens el futbol, però Chigrinsky. I llavors...
Que no va fer gaire res, no? Jo tampoc hi entenc molt, però...
Sí, va passar sense pena ni glòria, però va afavorir que sortís aquesta idea, perquè feia poc que el Barça havia dit que agafava el català com a llengua oficial del club, no? Una cosa que encara deu ser així, però que cada vegada es fa menys palès, no? L'altre dia Laporta felicitava les jugadores en castellà. Aviam, jo penso que tu l'idioma en què les has de felicitar públicament és en català.
Faltaria més.
No? Assumim que el Barça ha pres la decisió que el català sigui la seva llengua oficial, que després, evidentment, fa servir el castellà i també fa servir l'anglès. Però la primera, no?, la llengua pròpia del Barça seria el català. I Chigrinsky estava escrit amb CH. I jo vaig dir, home, si ho escrivim en català ha d'estar escrit amb TX, que és la manera de transcriure-ho en català. Això és un merder. Les transcripcions dels alfabets no llatins són un merder per tothom, perquè jo estic convençut que en aquesta taula que som, quan som aquí, sis persones, us dic ara que escrivim Tchaikovsky i cadascú l'escriurà. Un li posarà la T davant, que ve del francès, un altre li començarà amb la C, un altre posarà la TX del català, és a dir que...
I només un l'escriurà en cirílic.
Exacte. Sí. Serà l'única versió correcta,
sí,
de fet.
Serà l'única manera de fer-ho, d'anar als orígens, no? És a dir, que amb això, amb aquests noms, hi ha mala peça al taler, en tots els sentits. Però com que cada llengua reivindica els seus, cada llengua reivindica la seva transcripció, la seva manera d'escriure'ls, com fa el francès amb la TCH de Tchaikovsky, com fa l'anglès amb CH o el castellà i amb català la TX, doncs, evidentment, en català hem de tenir cap complex a fer-ho com pertoca, no? Per sort, la Wikipedia funciona molt bé. La Wikipedia funciona molt bé perquè et mena d'una llengua... Pots anar d'una llengua a l'altra i trobar totes les...
A mi m'ha passat que dins del mateix article de Wikipedia trobes un nom transcrit de diferents maneres.
Clar. Sí, això pot passar.
Això també pot passar. Sí, sí. Però al final les normes de transcripció són molt poques. És a dir, s'acaben reduint amb 7 o 8. Mm-hmm. O sigui, que tenint aquelles normes més o menys clares... a partir de com està escrit en castellà, com està escrit en francès, com està escrit en anglès, tu saps com ho has d'escriure en català. Pel que fa als topònims, i deixa'm fer un parèntesi, des de l'Institut d'Estudis Catalans s'està fent molta feina per tenir tota la toponímia, el que en diem toponímia major i mitjana, tenir-la tota fixada en català. És a dir, em refereixo evidentment a països, a capitals i ciutats importants, a regions importants, a accidents geogràfics importants, i tot això ho tenim bastant enllestit. Però això no és del llibre, això és una falta. L'altre barret.
L'altra feina que tens.
És interessant. Hi ha un munt d'àmbits, educació, escoles, mitjans de comunicació, xarxes, arts, teatre. Crec que és l'Enric Humà que parla... Hem de fer circ en català, no?
Sí.
Això és molt interessant.
Mira, el circ en català és que fa com 22, 24 anys vaig descobrir que al circ només n'hi ha un que parla, que és el presentador. I d'alguna manera, de vegades, els pallassos.
Els mags.
Sí, i ho vaig proposar amb una trucada telefònica al Jordi Jané, i aquell hivern el Jordi Jané ho va fer. Va agafar un circ, ell el va presentar molt bé, amb un català impecable, i aquesta experiència no s'ha repetit. Només el reluir algunes vegades, però escolta, tu poses un bon presentador catalanoparlant i tens la funció en català sense cap problema. Uh-huh. I això, doncs, caldria pensar-hi una mica, perquè està bé. No, jo només vull fer una petita reflexió, ja que estem al Cinema Maragda. El tema de la cultura i l'altra cultura, en català jo trobo que està molt ben tractat. O sigui, hi ha grans traductors, les editorials estan fent una aportació de títols que els lectors no els les acabem. No ens els acabem. Hi ha una quantitat, diguem-ne, de connexió amb la cultura europea, nord-americana, clàssica també, del 19, del 18, enrere. El que ens falta sempre és cultura popular, i cultura popular és la més banal, és la que té menys prestigi, és la menys lluïda. Esclar, explica-li a un traductor que ha de traduir Bàrbara Caslan, i no s'hi posarà content.
En canvi... Home, depèn del que li paguin.
Ah, això també és veritat.
Sí, aquí hi ha una demanda.
Hi ha traductors que produeixen les instruccions a la rentadora, és a dir que...
Clar, clar, i també són persones.
Sí, sí, no, però has dit una cosa interessant, perquè certament fa un temps que, i ara que de manera justa s'està lluant tota la nova era i fornada de traductors i traductores des de diferents idiomes, miro la Xènia perquè el rus últimament també n'estan sortint uns quants de títols que l'Enric, amb bon criteri, diu que pertanyen a l'alta cultura, però certament, no? Què ens falta? Morris West, Barbara Carlin, en fi, autors potser més populars per tenir en diferents esferes, o quina és la... teva reivindicació?
Sí, un consum més massiu. Quan el Zoeta va comprar els ponts de Madison County, va tenir una vista a Lynch. I ara estic fent una obvietat, perquè el Zoeta tenia una vista a Lynch. O sigui, sí. Aquesta mena de cultura massiva i popular, que ja es produeix en català, eh? I tenim autors d'aquest sector, però trobo que s'hi podria apostar una mica més fort. Si el que vols és fer diners i difondre la llengua. Perquè sovint és una literatura que té dignitat, eh? No estem parlant de novel·les, diguem-ne, espantoses. Tenen dignitat i són el que són. Home, no són Julian Barnes, això...
Sí, sí.
Però tampoc no ho pretenen.
No, però m'agrada que reivindiquis també la cultura popular, o la cultura literària popular, perquè diria que és teva una de les propostes d'aquest llibre, molt a favor, on també... parles de recuperar la MOLC, no? És a dir, les millors obres de literatura catalana.
Sí, però tinc notícies d'aquest sentit.
Home, o sigui, doncs, sí, ostres, sí. Són primícia?
Bueno, és que
Rosa, busca un logo de primícia.
No puc dir l'editorial, però hi ha voluntat de fer una col·lecció de clàssics en català, ben editats, filològicament amb cap i peus, amb uns pròlegs aclaridors, i sí, sí, hi ha... Això despunta.
I això és...
Necessiten correctors, suposo.
I això és, per tant, però vols dir alguns dels títols que van publicar 62 i La Caixa en aquella col·lecció?
Alguns i altres de nous. Pensa que hi ha 35 anys que la MOLC aquella no recollia, els últims 35 anys. I de manera que hi ha més títols i hi ha més opcions. Hi ha molts títols que han quedat completament que has d'anar al Mercat de Sant Antoni.
Sí, la MOLC ho passa el mateix, eh? Una de les millors obres de literatura universal.
Exacte.
Algunes traduccions també s'haurien de revisar, en fi.
Sí, però bueno, en la banda de traductors, de bo, no és perquè hi hagi aquí la senyora Diaconova al meu costat, però estem, diguem-ne, en un moment brillant, de bo.
I si ero distro como Golov, non è forse un elisir di lunga vita, bevuto con decoro, facilita il piloro, sentenziava così Voronov, sorbito dopo un piatto di carciof, quasi a tutti fa venir l'ispirazione. Michele Dostoevsky ne beve 5 fiaschi, poi scrisse grande Karamazov.
Pensava en això que dèieu de la cultura popular i em recordava la iniciativa de la Cua de Palla en el seu moment, no? Sí. Que ja hi havia aquesta necessitat i que portem molts anys justament reivindicant això, no? De dir, bueno, la pregunta és quin gènere és el que ha d'arribar, no?
Perquè... hi ha una mica de... Perdona, hi ha una mica de... És a dir, la literatura comercial no deixa de veure's com aquell racó de dir, mira, els bestsellers, o això no és ben bé literatura, les crítiques sempre són dolentes, és a dir, sempre... Curiosament s'emporten els premis, amb la qual cosa es desprestigien els premis, no? I clar, el que estem dient aquí és que els llibres calen. És a dir, encara que no siguin... encara que no entrin en aquesta possible col·lecció amb el temps, són llibres que són necessaris igualment precisament per ocupar aquest terreny de mercat, que si no l'ocupem nosaltres ens l'ocuparan, això és evident, no? Amb una literatura més, doncs això, de llegir a la platja, doncs un llibre d'aventures que passi al Vaticà, per exemple, no? Posem per cas.
Agafar un exemple a l'atzar.
Dit a l'atzar.
Però és per millorar el 100% en català, esclar. És a dir, que tu puguis fer-ho absolutament tot en català.
Sí, sí.
A mi a vegades m'ho han dit, diu, però tu què més vols? Dic, jo vull viure el 100% en català.
Això, el Sandrós va tenir també molt de vista als anys 60 comprant les novel·les del James Bond. Quan ningú hi pensava, el Sandrós, que era ric, va agafar, va comprar els drets i les va treure en català. I van ser una col·lecció, que era la col·lecció Enjòlit, dels anys 60, que va tenir un cert boom, i la gent llegia aquelles novel·les. I jo me n'he llegit alguna fa un poc temps, i tenen cap i peus, estan bé.
Sí, el problema és que hem fet, no? I en el llibre també es diagnostiquen alguns retrocessos que tu has mirat enrere, i recordo, per exemple, quan als anys 80 l'editorial nord-americana Bantam Books va comprar una editorial llavors independent abans de ser Planeta, que era Timon Mas, va comprar aquella col·lecció, recordareu, de Tria la teva aventura, les van editar en els dos idiomes, en castellà en vermell i en blau en la col·lecció en català. Fa un any i mig, RBA ha recuperat tota la col·lecció, però només en castellà. No? És a dir, on hi han passat 40 anys i hem fet un pas enrere molt estrany, perquè de cop i volta els drets hi són, les traduccions hi són, però l'interès per publicar-ho de determinats grups, tot cal dir-ho, no hi és, en canvi, no? És a dir, que potser cansa una mica de reivindicar coses que ja estan fetes, no? És una mica com el que dèiem sobre els subtítols, els doblatges, ja ho tenim, si no ho hem de fer de nou.
Jo penso que hi havia una consciència als anys 80 i als anys 90, hi havia una consciència social que s'havia de normalitzar tot, i per tant els de Timon Mas no, en cap moment es va plantejar de no fer-los en català, es van fer en castellà i es van fer en català. I aquesta consciència, a causa de moltes raons, sobretot polítiques i de, evidentment d'accions polítiques deliberadament contràries al català, doncs això ha anat minvant aquesta diguem aquesta naturalitat que tot s'havia de fer en català, encara que fos que no tinguessin tants guanys com amb el castellà. És a dir, era, diguem, necessari socialment de fer-ho, encara que amb un guanyessis 10 i amb l'altre en guanyessis 5, no? I això s'ha perdut. Això s'ha perdut i ningú ho acusa, ningú se'n queixa i ho trobem normal. I per això nosaltres volem fer-ho, volem... Una paraula que ens va prohibir el Gomà, que ara la diré...
M'agrada molt saber que el Gomà prohibeix coses...
Va prohibir una paraula. Va dir, no podeu fer servir la paraula consciència. Sí o no?
Consciència, conscienciació,
tots els seus derivats. Això no surt cap vegada en el llibre. Em sembla que la vas posar en el pròleg, em sembla que...
Consciència moral, tampoc?
Tampoc.
És a dir, prendre consciència, no? Doncs, intentem que la gent... Mira, l'altre dia em va venir la frase del Kennedy, és una bestiesa, però aquella frase que diu no et preguntis què pot fer Amèrica per tu, sinó què pots fer tu per Amèrica, doncs això és el mateix. No ens preguntem què pot fer el català per nosaltres, mirem què podem fer cadascú de nosaltres amb la nostra mesura, amb el nostre granet de sorra pel català. I això és el que jo penso que ara necessitem. Però en positiu.
Sí, en positiu.
No anar corregint la gent i no anar renyant la gent i no... Ens han fotut moltes estomacades en molts sentits i nosaltres hem de reaccionar amb un somriure, no? I tirar endavant.
Sí, però ara la diré jo, perquè a mi l'Enric Gomà no m'ha prohibit res encara, amb la plena consciència del punt de risc on som, perquè ara recordava quan l'any 2000, la tardor de l'any 2000 va començar una emissora de ràdio que es deia Ona Catalana, va durar poc, i la va començar en Josep Cuní, el primer programa i la primera veu d'aquella emissora. I recordo el seu speech d'obertura, deia, entre altres coses, s'ha acabat la normalització i ha començat la normalitat. I això era fa 21 anys.
Clar.
Profeta,
perquè ara hauríem de refer un altre cop tot això, és a dir, no és la primera vegada com a país que ho tenim a tocar i també hem perdut la batalla, o estem un altre cop, no?, reflotant.
Ara ens pensàvem realment que la normalització s'havia acabat, perquè pensa que es va fer la llei de política lingüística, que és del 97, es va aprovar el 98, el gener, i l'argument de fer-la era la normalització s'ha acabat, i se li va canviar el nom. La llei de normalització lingüística es va passar a llei de política lingüística i ja ho tenim. I resulta que no ho teníem.
I és que no, perquè tot i que hi ha una escolarització en què tots els alumnes surten amb les dues llengües, després molts d'aquests alumnes no fan servir el català per res. Però
això, perdona, és que està mal calculat. O sigui, la immersió t'assegura la competència, no t'assegura la col·loquialitat, ni t'assegura l'ús. I vam fer un joc de mans dient, bueno, els ensenyem català i ja el parlaran. A mitges, alguns sí i altres no. I d'aquí plora la criatura.
Sí, depèn de moltes coses. Sí. Potser s'havia aconseguit la normalització des del punt de vista institucional, totes les administracions ja tenien el català integrat, les universitats, tot això poder sí. Però després el carrer i el mercat i després que ha entrat tot el món digital ha sigut un altre àmbit d'ús que ningú havia previst, evidentment, amb la llei de política lingüística. Ningú sabia què passaria això amb les xarxes, amb internet. I és un àmbit d'ús doncs, que vaja, en el qual costa més competir encara, perquè com més global és l'àmbit, més petit som i més difícil és ser-hi.
Sí, sí. Però a més passen coses com... és que tampoc no vull posar el dit a l'ull a ningú, no? Però fa 20 anys cap polític d'aquests partits catalans, indepes o no, hauria fet un tuit oficial que no fos en català. L'hauria fet en català i potser també l'hauria fet en un altre idioma, però d'entrada l'hauria fet en català. Ara no. O sigui, ara els fan en castellà directament. I dius, i on està la cosa de protegir la llengua pròpia? Perquè al final és això, no?
Però escolta, digues noms, home.
Bueno, ja,
no te n'estiguis, no te n'estiguis.
La teva amiga.
Bueno, l'Ada Colau. L'Ada Colau, esclar, és un exemple de...
Jo en diré una altra. Va,
No. Deixeu-me dir només. L'Ada Colau podria tenir, i no l'Ada Colau, qui li porta a les xarxes socials, que deu ser un senyor o una senyora, podrien tenir dos perfils, un en català i un en castellà, i fer... actuar amb els dos sense cap problema i tu t'apuntes a la llengua que t'és més còmoda. Haver d'empassar-nos tota la producció catalana i barcelonina els tuits només en castellà de la Colau, doncs em sembla fora de lloc.
A veure, Salvador Illa, per dir un nom, a la primera intervenció que va fer el Parlament ja va parlar més en castellà del que va parlar Vidal Quadras.
De debò?
Vidal Quadras no parlava en castellà.
No parlava en castellà.
El Parlament no parlava en castellà.
Això és el paradigma de Ciutadanos. O sigui, sí. Ciutadanos aconsegueix canviar la llengua del Parlament.
El president Montilla, que tenia el castellà com a llengua materna i podia fer servir l'argument de és que és la meva llengua, que és el que fa servir, és l'argument que fa servir Ada Colau, que l'ha dit algun cop, no? És a dir, així és que és la meva llengua, o sigui, el president Montilla tenia molt clar quina era la llengua institucional que havia de fer servir sempre. Una altra cosa era en un míting de partit, a segons quins llocs sí que feia servir el castellà, però la llengua institucional ell la tenia molt clara.
La veu oficial.
La veu oficial. Sí, sí. I ara no. I això, Salvador Illa, a la primera intervenció ja va parlar més que Montilla i Vidal Quadras junts.
Sí, sí, anem perdent llençols en diverses bugades i amb paradoxes divertides com veure l'Albiol l'altre dia també defensant el català, no sé si el va veure. No recordo en quin context. Estàs bé, Magí?
Sí, perdó.
No, cap problema. Adolf Beltran, va, que avui ha portat un llibre que també toca, no?, de manera directa la llengua.
Sí, no sé si tan directe, però en tot cas és un dels fons d'aquesta novel·la que es diu Els morts riallers, que és del Ferran Saez Mateu i que s'ha publicat fa poc a Amsterdam i que s'obre amb aquest avís, que crec que és convenient. Diu, aquest llibre és una obra de ficció, una novel·la. Qualsevol possible semblança amb la realitat passada o present deriva de la casualitat. L'autor es fa responsable d'allò que ha escrit, però no de la interpretació subjectiva i no forçosament encertada que en puguin fer terceres persones. Clar, darrere d'aquest comentari no sé si hi ha la voluntat de protegir-se, perquè també és veritat que hi ha gent que té molt de zel perseguidor, o bé per atiar encara més la curiositat del lector, de manera que encara tingui més ganes de jugar al joc de les endevinalles, que a vegades són més fàcils i a vegades són més difícils.
Diu noms així provocatius, mira, com l'Enric Humà, no?
Per exemple, un Eulogio Frías, un Francisco Taja, un Feliciano de Arzuaga, però bé, ara potser amb el context s'entendrà una miqueta millor. Qui són els morts riallers del títol? Són tots aquells franquistes que als anys 70 i 80 es van convertir, en castellà podríem dir por arte de birli birloque, en artífecs de la transició, aprofitant l'amnèsia general que havia de facilitar la reconciliació, la cauterització de velles ferides, etc. El narrador és un editor que en aquells anys 70-80 es dedica a publicar biografies blanquejades d'aquells suposats aperturistes que han aconseguit quadrar el cercle i convertir-se en franquistes antifranquistes. És un frau històric, en paraules del narrador, que no és l'únic que retrata a la novel·la. Aviam, Ara arribarem a la llengua, però hem de donar mínimament el context de què va la novel·la. Hi ha dues branques familiars. Els Ubach de Planelles és una nissaga d'industrials, i en Plàcid Escolar, que és un fill de puta en el sentit literal i en el sentit figurat del terme. És fill d'una mare soltera que exercia la prostitució al carrer Robadors, al barri xino, i que a base de practicar sense cap mena d'escrúpols, naturalment, la delació, l'estafa i l'extorsió, aconsegueix un estatus en aquell primer franquisme. És un especialista en l'anomenat comerç de l'esperança, que consisteix a fer veure que mou influències per salvar condemnats a presó o a mort, i així s'apodera de l'últim que els quedava a les seves famílies. Un depredador, un impostor. Totes dues famílies, tant els fills de puta, perdó, com també els industrials, l'any 39 es passen del català al castellà. La novel·la, a vegades, el Ferran Cedd és molt fi, però també tira de la brotxa una miqueta més gruixuda, i llavors hi ha alguna escena de l'estil... Clar, aquest en Plàcid Escolar té un fill que es diu Eugeni, que tot i el nom és un beneit, allò que en diríem un curt de gambals, i en Plàcid el que vol és dues coses, bàsicament, que toqui l'arpa i que parli espanyol, però no llegeixo aquell espanyol brusc i imprecís que parlaven els obrers de les barriades, no, sinó aquell castellà neutre, nasal i de vocals molt curtes que feien servir la gent armada que havia vingut de l'altiplà de Castella a posar ordre a la regió. Llavors hi ha, per exemple, una escena, no, en què figura que el pare li diu al fill: «Au, veste a jugar abajo al jardín, que papá tiene faena». «Però pare, pa abajo te digo, que encara et fotré un calbot. No m'he sentit o què? I no me hables más en catalán. Melón. Mira que te lo he decido mil veces, Eugenio, y a tu madre 1500, perquè la mare, que gasta un castellà molt ortopèdic, doncs sí que manté el català. Llavors, si l'Eugeni Escolar és un beneit, en canvi, els Ubach de Planelles, els industrials, tenen un fill, que és l'Eudald, li deien Daldo, ara li diuen als anys 60-70 Dadi, que és un espavilat. I aquest vol remenar les cireres en totes circumstàncies. I veu que els anys 60, doncs, bufen, aparentment, no?, vents de tempesta revolucionària, i comença a obrir-se la boca, omplir-se la boca, perdó, de marxisme-leninisme, novel·la existencialista, poesia social, cinema del Nouvel Vague, cançó protesta, i també comença a demanar, cosa sorprenent, que li parlin en català a casa. I aquí trobo que hi ha més teca, hi ha més xitxa, no?, i potser us hi podeu agafar, no ho sé, quan li agafa la dèria de demanar a casa que li parlin en català. I torno a llegir. Ressuscitaria la llengua de què els seus pares van abjurar de cop i volta el gener del 39. Però fou un pioner en la degeneració de l'idioma. Val a dir que a causa d'un ressort mental més aviat absurd, aquell català de merda va acabar sent percebut per molts com un símbol d'estatus. Després de la mort de Franco, la majoria dels rics de Barcelona parlaven així perquè els semblava més elegant. Un català ben parlat, en canvi, era cosa de menestrals i pagesos, o encara pitjor, de catalanistes de la ceba. Increïblement, aquesta extravagància lingüística encara perdura avui. I, home, jo crec que tots podem pensar en escriptors, en catedràtics, no?, que sembla que hagin fet una campanya d'erradicació de qualsevol vestigi, no?, de qualsevol ombra de català quan parlen en castellà, no?, amb totes aquelles paraules tan llibresques, amb aquelles construccions tan alambinades, i en canvi quan parlen en català és un català descurat, però és pura afectació, eh? Vull dir, és tan afectat que intenten això.
Això és deliberat, experts en la llengua? Això, és a dir, forma part d'un càstig sistemàtic...
Mira, hi ha la idea que el català, per alguns sectors culturals molt repetanis, cal dir-ho, i molt minoritaris també, i a vegades són gent que s'ha exiliat i s'ha anat a viure a Madrid, el català és considerat una llengua, diguem-ne, entranyable i simpàtica, popular, però pròpia de pagesos, de botiguers, de gent senzilla, i l'alta cultura només admet el castellà, al seu entendre. De manera que en català es poden fer tota mena de faltes d'ortografia perquè no passa res. Hi ha un periodista que va escriure una novel·la sobre Ferreter en què totes les paraules en català estaven mal escrites. En castellà, la va escriure en castellà, i de tant en tant deixava anar una frase en català. Escolta, tot estava mal escrit. Ja vaig dir, on anem? Què passa?
Sí, suposo que és la idea aquesta de diglòssia, no? La diglòssia és el concepte sociolingüístic que fa tenir una llengua elevada i una llengua baixa, i això portat al nivell individual, doncs porta a fer servir una llengua per coses importants, i a més com més l'elabores, doncs més importants són, i en canvi la llengua, doncs l'altra la pots fer, doncs això, per estar per casa. Això el Manuel Valls tenia alguna declaració quan feia política aquí, tenia alguna declaració en aquest sentit, no? Que deia que sí, quan que el català estava molt bé, que ell va dir que el català era bonic i que li agradava molt l'expressió t'estimo, la manera de dir t'estimo, que era molt bonic. Però que per les coses importants, evidentment, ja tens el castellà i, òbviament, també tens el francès.
I la llengua de la república és el francès, i ho va celebrar...
Va celebrar, és a dir...
Quan van tombar la llei de les llengües regionals a França, fa dos dies.
Bé, doncs aquest, el Dadi, no?, que en aquells anys 60 de cop i volta demana que li parlin en castellà, perdó, que a casa li parlin en català, després quan veu que, llegeixo, l'huracà temible de la ruptura revolucionària es transforma en poc temps en brisa amable, una de les dels canvis que fa és tornar bàsicament al castellà, de la mateixa manera que passa de militar de manera prudent, en una cèl·lula ultra esquerranosa, a militar en algun partit progressista d'ordre, perquè a última hora es tractava de continuar remenant les cireres, no? Aquí el narrador, que no sabem fins a quin punt coincideix, potser sí, no?, amb el novel·lista, considera que va ser una gran impostura, una estafa, un frau històric en què els fills d'aquella burgesia van simular que es tombaven contra la seva classe, doncs per assegurar-se el manteniment del seu estatus. I els pares d'aquella colla van acabar morint feliços, i d'aquí ve això dels morts riellers. Però també una qüestió lingüística, no?, i és que aquest el Dadi, el que passa a militar en un partit progressista d'ordre, ho hem dit així, doncs acaba impulsant un manifest que es diu Para Entendernos, i que s'assembla moltíssim en aquell manifest anomenat dels 2300, publicat ara fa 40 anys, no? I fins i tot hi ha una referència final a un article del diari Avui en què es comparava la llista dels 10 primers signants del manifest amb la llista de 10 càrrecs més importants de Falange, o Falange, a Barcelona als anys 40. Després la novel·la, a veure, té molts ingredients, amors impossibles, té crims, però, bueno, qui vulgui posar això en llum a la foscor, potser que se la llegeixi. Deixa't dir per acabar que no només el novel·lista adverteix que qualsevol possible semblança amb la realitat passada o present deriva de la casualitat, sinó aquest que n'ha fet la ressenya, que només és un periodista. Deixa'm-ho aquí.
Molt bé, molt bé. Tu, Enric, que ets un lector voraç, l'has llegit encara o no?
Encara no.
Escolteu, tenim, si tot va bé i es manifesta també, una persona que sempre és molt a favor de la llengua i de la literatura. Joan Lluís, ets per aquí?
Soc per aquí.
Com
sí,
estàs?
Sí.
Tot bé?
No... Escoltant-vos amb molta atenció, sí, molt a favor de tot el que es diu i de tot el que es fa.
Molt bé, has mirat també algunes de les propostes. La idea al principi ho destacàvem, del programa, que fa patxoca, fa goig poder parlar propositivament i amb optimisme d'idees per enaltir la llengua i per portar-la a tot arreu.
I tant, jo les signaria totes, crec, sense dubtar. Són propostes que ajunten dues coses molt importants, que són el sentit comú i el sentit pràctic. I a vegades potser ens falta una mica d'aquesta cosa de posar les mans a la feina completament. Propostes a vegades que poden ser assumides pels ciutadans i a vegades que haurien de ser assumides per les institucions. Suposo que és aquesta la regla del joc del llibre. I aviam si les institucions responen. Això ho veurem, ho podrem anar veient relativament aviat. Jo, com que la meva tasca humil en aquest programa és d'intentar empaltar algun escriptor fictici en tot plegat, cada vegada, he anat cap a Occitània, perquè l'Enric Gomà, a la introducció, parla del mirall negre de la llengua occitana per nosaltres, i efectivament és bastant així. Hi ha un exemple molt dolorós d'aquest mirall negre possible, en una novel·la de Joan Boudou, que és un dels grans escriptors occitans del segle XX, que es diu La Santa Estrella del Centenari. És la història d'un jove militant i escriptor occità que el 1954 va a les grans festes que hi va haver a Provença de celebració del centenari del naixement del Felibritge, que és l'intent de renaixença que hi va haver a Provença al segle XIX. I en camí es troba un altre militant i també escriptor que el convida a casa seva i veu com casa seva, de fet, és un poble sencer, un poble buit, absolutament buit, desertat, com passava en aquells anys en certes regions d'Occitània, sobretot cap al Massís Central. Hi havia un despoblament molt gran. I llavors aquell escriptor que viu en aquell poble, de fet, ha comprat el poble sencer i explica quin era el seu projecte. El seu projecte era de fer una mena de kibbutz occità o occitanista, si es vol. És a dir, ell va comprar el poble sencer casa per casa, una rere l'altra, i una vegada va tenir en la seva possessió el poble sencer, va publicar anuncis en la premsa regional d'Occitània, convidant la gent a anar a viure allà, en aquell poble. Ell deia que cedia les cases gratuïtament, i deia la idea és de fer un poble occità, occitanòfon, en què a partir d'aquí potser alguna cosa podria renéixer, perquè potser la idea es podria estendre, i seria un poble en què tothom parlaria occità, en què l'ensenyament seria occità, en què seria una mena d'alegalitat o d'il·legalitat completa, però que assumien, i veuríem què passa. I diu, ningú va respondre, ningú va venir. I es va quedar sol en aquell poble. Llavors, aquesta història pot semblar extravagant una mica, i segurament ho és, però jo he de dir, he de confessar, que és una idea que també he tingut, perquè a Catalunya Nord la situació sociolingüística, malauradament, és més propera a la d'Occitània que a la del Principat de Catalunya. I aquesta idea absurda i esbojarada de dir, aviam, reunim-nos tots en un mateix lloc, i almenys allà, en aquell lloc, tots podrem parlar català, és una idea que crec que qualsevol persona sensible en català a Catalunya Nord, i potser en algun altre territori dels països catalans també, és una idea que deu haver tingut. I és molt trist tenir aquesta idea, però malauradament la situació és la que és, i jo puc dir, puc testimoniar, ara que començo a acumular un cert nombre d'anys, que al llarg de la meva vida he vist desaparèixer la llengua. Jo, quan era petit, vivia en un poble petit de la plana de Rosselló, que es diu Vilamulaca, i quan sortia al carrer a jugar sentia gent que parlava català sempre. Era una llengua absolutament present, de gent que tenia una edat que jo trobava molt avançada, que devia ser 40, 50 en amunt, no ho sé ben bé, però era una llengua omnipresent al carrer. I avui és impossible que algú vagi a Vilamulaca avui i que conti quantes hores han de passar abans de sentir a parlar català. Poden ser moltes hores o poden ser molts dies. I aquest desastre, a vegades veig que al Principat hi ha gent que el nega, aquesta possibilitat de desastre, i que encara hi ha alguna capa de la societat o dels responsables polítics que viuen amb un cert cofoisme la situació de la llengua al Principat. I no, una llengua es pot morir, una llengua es pot morir mentre nosaltres la continuem parlant, que és el que passa amb les llengües, continuem parlant una llengua però se'ns mor al costat. I si no es fa res, és el que pot passar a Catalunya, per això estic molt, molt, molt a favor de tot el que escriuen tots aquests.
Sí, sí.
Aplegats aquí en aquest llibre.
No, és meravellós, és molt realista, malauradament, el retrat que en fas, i una de les propostes també va per aquí, no?, per recollir i preservar totes les varietats, amb la sort de tenir, com tenim, una llengua riquíssima, no?, i amb diversitat d'accents, i en canvi comprovar com efectivament a la Catalunya Nord, a l'Alguer, en d'altres llocs que el català ha passat a ser una anècdota.
Sí, és a dir, el que està passant a Catalunya Nord, el que ha passat, diguem, és una alerta important, és a dir, és l'exemple més proper impossible, perquè és nostre, que amb una generació que abandoni la llengua de manera massiva, o molt, molt, molt generalitzada, n'hi ha prou perquè la llengua quedi arraconada a una sèrie de nínxols, que poden ser geogràfics, si dius, mira, és que en aquell poble es parla molt, molt bé, o bé generacionals, és a dir, gent gran, no? És a dir, si una generació abandona massivament la llengua, tu trenques aquesta continuïtat entre això intergeneracional i territorial. I, per tant, és l'exemple més clar que tenim a la mà, no? És a dir, malauradament tenim un mirall molt clar, i, per tant, és que fem molt bé de prendre exemple d'això, no? Una de les propostes és precisament tenir presents el cas de Perpinyà o el cas de l'Alguer, per dir les ciutats, perquè una mica és, esperem que no sigui l'antesala del que pot passar a la resta del domini lingüístic.
Sí, sí. El Joan Bodón, el Joan Bodón, que ha citat el Joan Lluís Lluís, té un altre llibre que es diu El llibre dels finals, que el trobareu al Club Editor, que és un home que part d'occità que se'n va a la ciutat de Clermont, en francès Clermont-Ferrand. I a la ciutat de Clermont s'adona que ningú parla occità. O sigui que això ja s'ha acabat. I som als anys 50, eh? I, vaja, és molt recomanable i, com diu el Rodolf, és un avís per als catalans d'Espanya. Uh-huh. Per dir-ho a la manera de Verdaguer.
Per entendre'ns.
A la manera de Verdaguer.
Si el desastre que vivim aquí dalt, que és el meu desastre, però també és el desastre de qualsevol català parlant, pot servir a qualcom o ha de servir a qualcom, és que sigui que serveixi d'alerta. Perquè el que passa d'un costat de la frontera pot passar de l'altre. No hi ha pobles diferents, no hi ha costums diferents. Hi ha unes estructures històriques, hi ha uns coeficients de consciència nacional diferents, però en definitiva qualsevol llengua es pot morir i les llengües es moren molt de pressa i se'ns moren llengües entre les mans cada setmana al món, l'univers, el món dels humans, estem perdent moltes llengües. I si volem que el català sobrevisqui, doncs hem d'actuar.
Sí, sí. Si no, acabarem amb aquesta actitud resistencial que tu abans deies, com els homes llibres, les persones llibres de final de Fahrenheit 451, no? Que sí. Acaben allà per compartir i acaben sent, doncs esperem que no sigui el cas. Joan Lluís, en tot cas, gràcies, com sempre, per compartir la teva experiència, per portar-nos el teu testimoni. Una abraçada. I fins la setmana que ve. Que vagi molt bé. Enric, ha dit consciència, el Joan Lluís, eh? Que és la paraula
sí,
que
t'ho sí, conscienciar-nos.
És important,
eh?
És important.
Ens hem de conscienciar, però això surt cada dia a totes les tertúlies. Eh? Ens hem de conscienciar de tot. I al moment que va, prou.
Sí, sí, exacte. No,
fem coses ja, no?
Les tertúlies no paren de reiterar la consciència, eh? Uh-huh. Això de reiterar és molt pesat, també, perquè és iterar dues vegades. Per tant, és pesadot. En tot cas, el llibre no voldria acabar sense... Recordar que acabem un pacte per la llengua, que és també una declaració de, no, d'intencions i una proposta, m'imagino que immersiva, i que abraça molta gent, també les institucions. L'aconseguirem, aquest pacte?
Home, tant de bo. Tenim la sort, o la desgràcia, jo crec que és un avantatge, que justament, és a dir, nosaltres hem tret aquest llibre, que té al final una proposta, és a dir, el llibre cadascú ha fet les seves propostes, però al final n'hi ha una, que la signem tots, que és un gran pacte per la llengua, que inclogui partits polítics, patronals, sindicats, tots els agents econòmics i socials, tothom. Bé, tenim la sort que en el mateix moment, en l'acord de govern entre Junts i Esquerra, s'han compromès a fer un pacte per la llengua. Llavors, diguem que ja ens traiem de sobre la necessitat de convèncer-los, i en tot
estan
cas
convençuts,
tenim... Estan convençuts. En tot cas tenim...
Aquests diguem, dos, de ara, moment, aquests dos.
De moment, tenim el deure de recordar que s'han compromès a fer això. Ara bé, no volem... Almenys nosaltres no volem que això sigui un acord, és un pacte de govern entre dos partits. És a dir, estem decidits i així esperem que més endavant hi hagi altres passos endavant. És a dir, creiem que això ha de ser un acord entre tots aquells partits polítics que històricament s'han significat per la defensa de la llengua. I per tant, de tot espectre polític, d'Esquerra, de Comuns, de Socialistes, fins i tot el Partit Popular. El Partit Popular, abans de l'irrupció de Ciutadans, doncs ho dèiem, mai es va posar especialment en contra de la normalització lingüística en el seu moment, als anys 80, per exemple. I, per tant, per què no també hi han de participar? I, com deia, també doncs, patronals, sindicats, col·legis professionals, universitats, tothom. I a partir d'aquí hauria de sortir doncs, una sèrie de compromisos de tots els sectors per treballar conjuntament, evidentment amb el finançament necessari, aquest és l'altre gran problema, i que fins i tot es faci doncs, allò, l'acte solemne amb una signatura pública, amb tota la solemnitat perquè això es tiri endavant, i hi hagi comissions de seguiment per veure si les coses s'apliquen o no s'apliquen. I a veure si d'aquesta manera doncs, es crea un marc, diguem, de canvi. És a dir, a veure, nosaltres en relació a la llengua hem tingut grans mobilitzacions col·lectives. És a dir, quan es va aconseguir el català a l'escola en ple franquisme és un cas, i quan es va fer la normalització lingüística també. És a dir, una mena de consciència col·lectiva que ens fa empènyer tots cap a la mateixa direcció. I tenim una gran intel·ligència col·lectiva, per dir-ho així, en matèria lingüística. El que passa és que estem barallats, els lingüistes. Aquest és l'altre problema. És a dir, si tots ens posem a remar en la mateixa direcció, es poden fer moltes coses i hi ha precedents de coses que s'han fet. I si això, aquest gran pacte, funciona de marc, on fer mesures, on fer coses, i no solament, ai, mira, ara farem això, ara farem allò, no, fem un gran marc on hi hagi aquest acord entre els diferents sectors, amb el finançament necessari, perquè realment es puguin canviar les coses. No podem dir que la llengua estigui en perill d'extinció, però si no hi fem res al llarg del segle XXI, pot entrar en una dinàmica recessiva, que vés a saber quan s'acabarà i com s'acabarà. Però, per tant, hem de fer-hi ja alguna cosa.
i tothom pot fer-hi, a més a més, alguna cosa, no només la part institucional, que agafarem tot això que acabes de dir i ho enviarem a presidència, a la gent que mana
a
més.
Passa, sí.
A veure què passa. Però recordeu que tothom pot fer-hi coses i 57 idees per fer-ne de coses i amb propostes amb un accent pràctic interessants, aquests 7 favorables, abans parlaves de lingüistes barallats, bé, per fortuna, vosaltres no és el cas.
No.
Gràcies a Enric Gomà, que ha coordinat aquest equip de lingüistes que avui en part ens han acompanyat. Rodolf Ortega, Magí Camps, Enric Gomà, moltes gràcies per ser molt a favor de la llengua i sobretot per coordinar tot d'idees, insisteixo, pràctiques i realistes per tirar endavant, amb dependència o amb independència. Tu ja has deixat clar que això no, per fortuna, la política no hi entra en aquí, tothom pot fer-hi coses. Per tant, gràcies per les propostes, pel pacte per la llengua i per la manera com hi treballeu. I fins una altra.
Escolta, gràcies a tu i...
Gràcies a vosaltres.
És la funció també de la ràdio pública. Xènia, Borja i Adolf. Que vagi bé.
Fins aviat.
L'Enric parlava fa una estona de la bona salut musical de la llengua i avui acabarem amb una banda que fa una música ben interessant, malgrat no figurar com a caps de cartell als grans festivals. Amb vosaltres, com sempre, Adolf Beltran, Dolors Joanola, Rosa Silloé, a la consola i un servidor, David Guzmán. La Tresca i la Verdesca, mirant-me passar.
Corro i m'aixeco al matí molt de pressa del llit i sé que no somio, em pentino seguit i mirant-me al mirall penso en ella i per això ric que ric. Baixo l'escala, ensopego, però em torno a aixecar. Surto al pati, m'enfilo al gran arbre que hi ha i mirant-me el camí em desespero i ja no pot trigar. I ella passa en bicicleta per davant del meu jardí i no toco de peus a terra quan la veig passar. Dono una volta en l'aire sense gravetat, finalitzo el destí de la nau cap a Mart, la minúscula terra la perdo de vista en l'espai. Dormo i congelo el meu son fins que al punt d'arribar la calor del planeta vermell el desfà i una boira marciana de pols fa més suau l'aterrar. Mentre baixo l'escaleta penso en el que esdevindrà. Passo les hores prenent-li les mides al cel, dibuixant cada nit i pintant cada estel rere el rastre d'un nou asteroide que s'ha d'anunciar. Compto i rastrejo el moment i l'espai calculat, els meus ulls, les llumetes del cel estelat i a les meves butxaques un vell transferi de mà. Assegut a la finestra penso en el que ha de passar i no toco de peus a terra quan el veig brillar. Ja no pot trigar.
ella passa en bicicleta per a davant del meu jardí. I no toco de peus a terra quan la veig passar. I no toco de peus a terra quan la veig passar.